Aquest matí al Vaticà l'exhortació apostòlica postsinodal del papa Francesc a partir dels treballs dels dos recents sínodes sobre la família, el de l'octubre de 2014 i el de l'octubre passat, el 2015. Es titula Amoris Laetitia, l'alegria de l'amor. En la presentació, el cardenal Lorenzo Baldiseri, secretari general del Sínode dels Bisbes, ha destacat que el document presenta una visió positiva de l'amor entre els esposos, alhora que estableix que els pastors, bisbes, diocesans han de tractar les situacions matrimonials irregulars una per una, referint-se sobretot als divorciats tornats a casar civilment. El cardenal Christoph Schönborn, arcabisbe de Viena, que també ha participat en l'acte, ha destacat la idea que no hi ha categories a l'hora de presentar les situacions en aquesta exhortació del papa. També ha explicat que el Sant Pare vol integrar tothom mentre diferencia situacions regulars d'irregulars. En la mateixa línia, Schönborn ha assegurat que el papa està convençut que la família i el matrimoni mantenen una atracció íntegra també avui, alhora que admet que cal ser humils i realistes a l'hora de presentar tota aquesta realitat des de l'Església, en què sovint s'ha idealitzat el valor del matrimoni abans de deixar-nos transformar per la gràcia divina. Es pot consultar ja aquest document al web del Vaticà, vatican.va. Canviem de qüestió. El Tribunal Constitucional ha anul·lat la part de decret de la pobresa energètica que garanteix el subministrament d'electricitat i gas a les famílies vulnerables que no puguin pagar les factures. A l'octubre de 2014 ja l'havia suspès després d'acceptar el recurs que va presentar el govern espanyol. L'alt tribunal considera que el govern català no té competències per decidir si s'ha de tallar o no el subministrament i que per això ho considera inconstitucional. La sentència diu que la norma catalana envaeix competències de l'Estat que ha optat per llei per la protecció del consumidor vulnerable mitjançant un sistema de bonificació a través del finançament d'una part del preu del subministrament de l'electricitat. També us expliquem que les bases de Podem decidiran quina ha de ser la política de pactes del partit. El líder de la formació, Pablo Iglesias, ha anunciat avui una consulta que es farà entre el 14 i el 16 d'abril, la setmana vinent, entre dijous i dissabte, per saber si els militants volen un govern amb Albert Rivera de Ciutadans i Pedro Sánchez del PSOE o una alternativa d'esquerres només amb els socialistes i Esquerra Unida i sense Ciutadans. Mentrestant, en el PSOE s'ha expressat la indignació pel resultat de la reunió a tres bandes ahir amb Podem i Ciutadans. El portaveu socialista al Congrés, Antonio Hernando, ha deixat clar que no els ha convençut la consulta que proposa el partit de Pablo Iglesias i ha donat gairebé per trencades les negociacions. Acabem aquest informatiu dient-vos que la cadena de distribució d'electrodomèstics Miró ha anunciat un expedient de regulació d'ocupació que afectarà un centenar de persones, la quarta part de la seva plantilla actual. L'objectiu és, segons la direcció de l'empresa, aconseguir els objectius de rendibilitat marcats. La cadena de botigues assegura en un comunicat que ha informat els representants dels treballadors de la seva intenció de reestructurar la plantilla. Fins aquí l'actualitat i fins aquí la Fórmula Estel. A aquesta hora us deixem amb el programa Estem amb tu, amb el Lluís Torrelles, el Toni Guerrero i el seu equip.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Avisa els oients. Missatge de la ràdio encantada, Roser.
Hola, sóc la Roser i sempre he sentit una autèntica passió per l'oli d'oliva. Fa 2 anys vam crear originoliva.com, la nostra botiga online. I per donar-nos a conèixer vam decidir fer unes falques de ràdio. I ens va anar superbé. N'estem molt contents. Avui podem dir que gràcies a la ràdio, originoliva.com és una realitat. Cada dia tenim més clients radioencantats amb els nostres olis.
Descobreix més històries sobre com les marques que s'anuncien a la ràdio poden ajudar a oients com la Roser entrant a radioeficàcia.cat.
Et ve de gust un viatge increïble? Doncs del 9 al 16 de maig no et perdis el Xipre Monàstic amb el Club Més Amics. Coneixeràs les antigues ciutats de Salamina i Famagusta, el jaciment arqueològic de les tombes dels reis i el castell medieval de Limassol, entre d'altres. El Xipre Monàstic del 9 al 16 de maig amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
A
Aprèn a tenir consciència de tu mateix a La vida bona, amb Roger Orriols i Vicenç Alujas, tots els divendres de 9 a 2 quarts de 10 del matí. La vida bona, amb Roger Orriols i Vicenç Alujas, tots els divendres al matí a la Fórmula Estel de Ràdio Estel.
T'agrada la lírica? Vols conèixer els nous talents? Doncs tenim un espai per tu. L'Odissea de la Veu, cada diumenge a les 3 de la tarda a Ràdio Estel, amb Toni Guerrero. L'Odissea de la Veu, les noves veus de la lírica a Ràdio Estel, amb la col·laboració de l'obra social La Caixa.
Ràdio Estel. Bossòst era Val d'Aran 106.0.
Tot just passen 5 minuts sobre les 5 de la tarda.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Molt bona tarda, Catalunya. Molt bona tarda, Andorra. Molt bona tarda, la Vall d'Aran. Avui és divendres 8 d'abril del 2016 i un dia més, aquí a Ràdio Estel, estem contents i feliços perquè un dia més estem amb tu. Avui, com cada divendres, cinema, llibres i teatre amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, cultura popular amb Albert Torres i també Imaginasis amb Virginia Villarroya. Però abans de tot això, com sempre, Albert Sureda, molt bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Lluís.
Si els nostres oients volen contactar amb nosaltres, quines eines tenen?
Doncs, en primer lloc, tenen el nostre telèfon, les dues línies, 93-409-2771 o 93-409-2772. També tenen a la seva disposició la seva adreça electrònica, estemamtu@radiostel.com. Repeteixo, estemamtu@radiostel.com. I també ens poden trobar a Facebook, al nostre perfil, estemamtu, o a Twitter, estemamturadio.
Doncs mira, Albert, ara que estàs amb nosaltres, et vaig a demanar que repeteixis el número de telèfon, encara no, perquè ja saps que els divendres, amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, aquí fem un sorteig. Miguel, molt bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, Lluís, bona tarda, Albert.
I sempre repetim el telèfon unes quantes vegades perquè la nostra audiència truqui.
És que dic, a més, així...
Ja, sí, millor.
Amb la pregunta de cinema, aprendrà de cinema.
Anem a veure si la sap, eh? Anem a veure si la sap. Bueno, però vinga, no fem avenços encara, Albert, repetim el número de telèfon.
Repetim el número, la primera línia, 93-409-2771, o la segona, 93-409-2772.
Doncs dit això, ara sí, comencem. Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, ara sí, anem amb tu.
Bona tarda. Bona tarda, Luis. Mira, la pregunta és molt fàcil. Aunque és una pel·lícula d'una pel·lícula antiga, perquè és una pel·lícula de l'any 60, o sigui, que té en aquests moments 40 més 55 anys. Mig segle.
Mig segle.
Però és una de les pel·lícules que marquen sobretot la carrera d'un director suec, i tenen que dir-nos qui és el director de la pel·lícula El manantial de la doncella.
Doncs quin és el director?
Jo vull recordar, perdona,
digues,
que va ser una pel·lícula que no sé si va ser la primera o la segona que es va estrenar al nostre país, i més concretament a Barcelona. Recordo que es va estrenar al Cinema Comèdia, al Passeig de Gràcia, Gran Via, al Cinema Comèdia. Mm-hmm. Havien unes coles terribles perquè era una pel·lícula bastant crua. Mm-hmm. Tu m'has explicat l'argument. I era una pel·lícula que va despertar molta polèmica i molta expectació, juntament amb un altre d'aquest director, que es deia El Sèptimo Sello. Per tant, aquestes dues pistes, sobretot per la gent ja gran, però jo penso que la gent jove, si és cinèfila, pues sabrà perfectament qui és l'autor, qui és el director de la pel·lícula El manantial de la doncella de l'any 1960, un director suec.
Doncs mira, teníem la Inés que estava agafant telèfons ara mateix, ja comencen a arribar totes les trucades.
Totes les trucades.
Sembla que la gent la coneix, això mateix.
De vegades fas una pregunta, ja vull explicar això, pensant, ui, aquesta pregunta que faig potser és una mica complexa perquè és de fa molts anys i tal, i resulta que se sap més que millor una estrena de fa dues setmanes.
Doncs sí, i ja ens ha passat alguna vegada.
Per exemple,
el dia que vam parlar de la pel·lícula amb més Oscars, que ens van dir la pel·lícula amb més Goyes.
Amb més Goyes,
te'n recordes?
Sí. Bueno, tenim trucada.
Vinga, tenim trucada.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Amb qui parlem?
Amb Josep.
Hola, Josep. Bueno, amb aquesta veu tan segura, tan
decidida,
tan decidida, segur que em diu el nom. Qui va ser el director l'any 1960 del Manantial de la Doncella.
Crec recordar que era Ingmar Bergman.
Pues té vostè una memòria...
extraordinària.
Es podia dir, sense ofensa, d'elefante, que es diu. No, però de veritat que té bona memòria, perquè estem parlant d'una pel·lícula de fa 55 anys.
Sí,
però
sí,
segur...
és una bona pel·lícula i molt recordada.
Sí, senyor, perfecte. M'alegra molt que vostè afegeixi això, sí, perquè sí, demostra que la meva pregunta estava encertada. Pues sí, sí. Ha guanyat ja dues entrades pels cinemes Verdi, que fan una interessant programació d'estrenes. No pensi que la nostra Inés de l'Alma Nostra li agafa les dades, eh?
Doncs molt bé, moltes gràcies.
A vostè.
A vostè.
Adéu-siau, Josep. Adéu, bona tarda.
Doncs, Miquel, ara sí, anem a encetar amb notícies, no?
Notícies. Tenim notícies. I notícies, setmana. Una notícia lamentable, que començarem escoltant la seva veu perquè els oients d'Estem amb tu sàpiguen ràpidament de quina actriu estem parlant.
Hola.
Hola, ¿no está Gloria?
No.
¿Y dónde está?
No sé, se fue.
Pues el caso es que la necesitaba ahora mismo.
Hija, se pasa el día fuera de casa. No se puede contar con ella para nada. No te digo que entres porque estoy enrollada con el punto. Mm. Ah, Gloria, una chica ha venido a preguntar por ti.
¿Quién?
Pero si soy yo.
Va, dime.
Que tengo una cosa para ti.
¿Así que?
Mira, paso total de vosotras. Me aburrís.
És una ordinària.
Aquesta veu és absolutament reconeixible perquè és la veu de Xuslan Peabre, una magnífica actriu secundària, es pot dir, no va tindre mai un paper protagonista al 100% amb el cinema que va fer. Està considerada, de forma potser una mica, no sé, per afegir, una noia, una xica Almodóvar, aunque realment no era una xica Almodóvar. El que passa que sí, era molta inspiració per Pedro Almodóvar, que justament el dia de la seva mort, el passat dilluns, dia 5, va escriure amb la seva plana un sentit homenatge i un sentit recordatori. Aquesta dona, que va néixer el 1930, va néixer a Madrid, va morir amb 85 anys, i la seva carrera ha estat una carrera plena d'èxits, treballant amb els millors directors, no tan sols, evidentment, el Pedro Almodóvar. Va ser descoberta pel Jaime de Armiñán. Ella anava cap a les Belles Arts, però un bon dia es va matricular a l'Escola de Cinema i el Jaime d'Armiñán li va oferir sortir amb un petit paper a una sèrie de televisió, i a partir d'aquí ja es convertit en una de les actrius secundàries més importants. Una pèrdua desgraciadament molt, molt dolorosa, però a més ja feia temps que estava en una residència d'Almeria, que és on va morir. Per tant, un recordatori a aquesta gran actriu del cinema espanyol. I una altra notícia, si em permets ràpidament, és que en aquest moment s'està celebrant, es va inaugurar ahir, el Festival Internacional de Sèries de Barcelona, que es fa des d'allí dijous fins al dia, el diumenge 10, i que té com a element més interessant, no sé si vosaltres heu vist aquesta sèrie, però té com aspecte més interessant la presència de David Simon, que és el creador de la sèrie The Wire. No sé si coneixeu la sèrie The Wire.
La conec, però no l'he vista.
No l'has vist. Bueno, és una sèrie magnífica sobre el tema del món de la droga, i la presència de Simon, que ve a demostrar que aquest festival, que es diu Serializades Fest, cada vegada té més importància. Estem davant de la tercera edició, per tant, desitgem que sigui un èxit, perquè en aquests moments les sèries, com sabeu perfectament,
estan creixent d'una manera espectacular.
I tenen molta acceptació per part, sobretot, d'un sector d'espectadors joves.
Això mateix.
Efectivament.
Doncs, Miquel, anem amb les estrenes.
Anem a les estrenes, i la primera és una estrena de cinema francès. Ja sabeu que jo reconeix públicament que sóc un afrancesado. Si estiguéssim a la Guerra de la Independència, m'haurien ja afusellat, perquè penso que el cinema francès és el millor, i la pel·lícula que volem parlar és El juez. A veure, aquesta pel·lícula, i me lo deies tu abans, però aquesta pel·lícula, és que ara no sé què passa amb els títols quan fan les traduccions o fan les lliures adaptacions de títols, perquè el títol és L'Hermine. L'Hermine sembla ser que ve a ser com les estoles que porten els jutges. Saps que els jutges, en segons quins països, en aquest cas a França, porten com una mena d'estoles a lo que és, diguem, aquesta cosa que es posen per distingir-se de la gent, diguem, normal. I llavors la pel·lícula és la història d'un jutge, és una pel·lícula d'any 2015, dirigida pel Christian Vincent, amb un repartiment de luxe, perquè està el Fabrice Luchini, que és potser un dels actors més meravellosos que hi ha en el cinema francès. Cal recordar que Luchini va treballar molt amb l'Enric Rohmer, i per tant continua fent un cinema que recordaria una mica el cinema aquell de Rick Romer, i l'actriu danesa Sidney McBeck, que és la mateixa protagonista, no sé si també, ja que parlaven de sèries, de Borgen, una pel·lícula política sobre una dona que es fa presidenta de Dinamarca, i Borgen és, diguem, és com el Palau de la Generalitat o la Moncloa, és el lloc on viu la presidenta. Pel·lícula molt interessant i realment pel·lícula que el que és, fins i tot que tot sembla que sigui un judici, perquè tot passa pràcticament en una sala de judicis, a part també en algun bar, en alguna part de fora del judici, però és sobretot una història d'amor, perquè aquest jutge, que ha estat malalt i que ha estat cuidat per una doctora experta d'aquestes que fan el que és l'anestèsia, torna a veure-la amb el jutjat perquè forma part del tribunal. Mm-hmm. Els tribunals públics a França són molt curiosos, perquè en lloc d'estar, com passa a Amèrica o com passa també a Espanya, en un lloc apartat, estan juntament amb els jutges i amb el fiscal. És una cosa molt curiosa, no? I és aquesta història una mica també de com funciona la justícia a França, però també una mica d'aquesta història de relació d'aquest home que està en procés de divorci i que de cop i volta descobreix l'amor de la seva vida. Escoltem, si et sembla, un fragment de la pel·lícula.
Bien.
Se declara abierta la sesión.
Es el juez que preside.
Recuerde levantarse, por favor, señor.
O lo amas o lo odias. Buenos días, su señoría. Soy el demandante en la causa civil.
Estupendo.
En el caso de...
Que pase un buen día. Adiós. Apellidos, nombre, edad y profesión.
De Glenn Marcial.
Señor, mire en dirección al tribunal, por favor. A continuación, escogeremos al azar a los 6 miembros del jurado.
Señora Jeanette Magot.
Señor De Bruyne Serge. Señora Lorenzen Coteret Dite.
Bé, aquest és un fragment del començament, justament, de la pel·lícula, quan comencen a triar els membres del jurat, i surt la que és aquesta metge anestesista, que és la que de cop i volta s'havia enamorat el nostre jutge. Pel·lícula molt interessant, molt francesa. La pena és que hem escoltat el doblatge. Jo penso en aquest sentit que la pel·lícula s'ha de veure en la seva versió original. La segona pel·lícula és una pel·lícula molt esperada, perquè ve de la mà d'un home que, malauradament, per altres raons, en aquests moments també està, diguem, a la picota o en els mitjans de comunicació, que és l'amigo Pedro Almodóvar. Es diu Julieta. I la veritat és que a mi, Julieta, jo les tres últimes pel·lícules de Pedro Almodóvar no m'havien fet el pes. La veritat és que jo no sóc un seguidor, diguem, fins a la mort del Pedro Almodóvar. Em va agradar molt la seva primera etapa. Després penso que es va, no sé, va perdre una mica la seva mirada. A mi, Julieta, em sembla una pel·lícula molt interessant perquè toca un tema important, que és el tema de la pèrdua, el tema del buit, el tema de com mares i filles, en aquest cas, o pares i fills, en aquest cas és mare i una filla, poden perdre la connexió, poden perdre la relació, i el buit que deixa quan una filla desapareix i la mare no sap on està aquesta filla i no tenen relació, no? Pel·lícula molt interessant, fins i tot que té per mi alguns defectes, i és que Pedro Almodóvar, que és també co-guionista de la pel·lícula, utilitza més el flashback, agafa la vida de Julieta, personatge que interpreta, diguem, ja d'adulta, ja de gran, la Emma Suárez, que per mi està magnífica, i fa la pel·lícula amb flashbacks que recullen la Julieta quan és petita, quan és adolescent, i després la Julieta quan ja és més gran, i la Julieta ja gran, ja madura, que és quan nota la falta de la seva filla. Pel·lícula interessant, pel·lícula que a més té de protagonistes a la Adriana Ugarte, que fa justament d'esta Julieta de mitjana edat, a la Imma Cuesta, Rosy de Palma, que està magnífica. Rosy de Palma fa el paper d'una mena, diguem, de dama de claus del protagonista, del personatge que fa el Michel Jenner, no, perdó, el Daniel Grau, que és un pescador, que és el que se casa amb la Julieta, diguem, ja mitjana edat, i que fa un personatge així molt d'autoritari, molt de molestar-li, que arriba, diguem-la, que després serà la dona d'aquest pescador que ella cuida des de fa temps. També cal dir que és molt interessant la música que fa Alberto Iglesias. Com sabeu, Alberto Iglesias és l'habitual, des de fa ja no sé si una dotzena de pel·lícules, i l'habitual compositor de les obres de la Pedro Almodóvar, i en aquest cas crec que ha fet una partitura molt, molt, molt rodona, molt perfecta per lo que vol explicar la pel·lícula. Aquest concepte de la pèrdua, pel·lícula que passa en diferents indrets, sobretot Madrid, però també unes localitats de Galícia. Per tant, pel·lícula interessant. Potser no és un Almodóvar pur, en el sentit de que és molt es conté molt en quant a tots els aspectes. Com saps, el sexe en ell sempre era un aspecte molt desenvolupat, molt agressiu, aquí està molt retingut. I penso jo que és una pel·lícula que, com mínim, ens recupera un Pedro Almodóvar més centrat, més pensant en el gran públic. Jo penso que és una pel·lícula que pot interessar. A mi em sobra, ja dic, sense ser un atac furibundo a la seva obra, aquesta massa utilització de los flashbacks. Penso que el gran treball que fa l'Emma Suárez, que està molt ben acompanyada de l'actor argentí Dario Grandinetti, que és una mena de conegut que coneix a Madrid i que amb el que té una relació, que és un home intel·lectual com ella, que ella també és una intel·lectual, és el moment més interessant de la pel·lícula i, en canvi, li dona tan sols una quarta part, o no arriba una quarta part de lo que és la narració. I a mi m'interessa molt el personatge d'aquesta Emma Suárez, que després de tota la vida que ha viscut de nena o de persona de mitjana edat, es troba amb la solitud d'una filla que no sap on és, perquè, a més, la filla aquesta s'ha ficat amb una mena d'això, com es diu, de secta, d'aquestes que agafen i anulen una mica la voluntat i la personalitat de les persones, i tot això donat pues, de forma, jo diria que molt narrativament molt interessant. Hi ha alguns efectes narratius que potser a molta gent li agafaran i li agradaran. Jo penso que són facilons, però bueno, la pel·lícula és molt correcta.
Doncs, Miquel, ara ens n'anem cap a l'última pel·lícula. On anem a escoltar algun fragment?
No, podem escoltar un fragment per entendre de què va la pel·lícula.
¿Cuál es la habitación de mamá?
Esa ventana que da la parra.
Bueno, este fragmento era de Julieta, y ahora voy a hablar del tercer estreno de los 12. 12 estrenes aquest
doncs divendres. Són moltes, eh?
Sí, tornem a la bogeria de moltes estrenes, perquè saps què passa? La producció de cinema és incansable. I llavors cada setmana s'estrenen moltes pel·lícules i arriben moltes pel·lícules més. Es diu El Novato, Le Nouveau, seria el seu títol perquè és una pel·lícula francesa de l'any 2015, del Rudy Rosenberg, és el debut d'aquest director, i té un repartiment de nois joves, nois molt jovenets, i què és? Una història que ja s'ha vist moltes vegades. A veure, no és Los 400 golpes de Trifó, no és una pel·lícula de joves americans, perquè la diferència cultural americana i europea és molt diferent, però és la història eterna del nano que arriba a un col·legi, un tal Benoit, que arriba des d'un poble, diguem, del camp, d'una població del camp, a París. I allí torna a entrar, ell té uns 14 anys, en un col·legi on es veu pues, que no és acceptat, no? A l'eterna història. I llavors comença a fer amistat justament amb els que estan menys protegits per la comunitat d'alumnes. Pel·lícula molt correcta, és molt interessant. Jo penso que és una pel·lícula per veure-la amb educadors i amb gent de la mateixa edat, per entendre el que pot crear el rebuig quan arriba un alumne nou a un institut o a un col·legi, el que pot crear de complexes. Escoltem, si et sembla, la banda sonora i amb això tanquem les estrenes.
¿Por qué no llevas bombones mañana al instituto y así empiezas alguna conversación?
¿Me tomas por un payaso o qué? ¿Tenéis hambre? A ver, ¿cuál es el problema?
¡Cállate!
Hay personas que son unas inmorales, no piensan.
Tienes que haber hecho amigos después de una semana en el colegio.
No puedes quedarte apartado.
Nunca hay vasos limpios en esta casa. ¿Quieres un trago?
No, gracias.
¿Quieres ser popular?
Claro.
Haremos una fiesta que te cagas.
Sí.
Quiero ver a todos esos chicos pedos. Dile a todos que habrá un DJ.
¿Ha sido DJ?
Sí, durante 8 años.
Bé, doncs, Miquel, estàvem escoltant aquests talls de El Novato. Si et sembla, anem a la publicitat, hem acabat les estrenes i anem amb el teu convidat.
Perfecte, fem-ho
així. A Ràdio Estel, estem amb tu, Toni Guerrero. Restaurant Casa Calvet. més de 20 anys creant sabors a l'icònic edifici d'Antoni Gaudí. Una excel·lent varietat de carns i peixos de la millor qualitat, combinats amb la nostra extensa bodega. Restaurant Casa Calvet. Ens trobaràs al carrer Casp 48, a Barcelona. Reserves al telèfon 93 412 4012, 93 412 4012 i casacalvet.es.
T'agradaria assistir a un curs de forma gratuïta per educar en família? A Estem amb tu, de la mà de GEC Família, ho estem sortejant. Per participar, truca al 93 409 27 71, 93 409 27 71, o escriu un correu a estemamtu@radiostel.cat, estemamtu@radiostel.cat, perquè sempre has d'educar en família.
Clínica Clarós, més de 60 anys al teu servei. La teva clínica de sempre, ara amb més solucions i més serveis. Especialistes en otorrinolaringologia avançada, implants coclears i d'oïda mitja, audiologia clínica, cirurgia plàstica facial, logopèdia, foniatria i psicologia. La nostra llarga experiència t'ofereix una assistència medicoquirúrgica de nivell internacional. I a més, no et fem esperar. Demana cita prèvia al 93 203 1212, 93 203 1212 o visita'ns al carrer dels Vergós 2931. Clínica Clarós, la teva clínica de confiança.
60.000, 23.000 o 30.000 solo son números. Lo que los hace grandes son las historias que hay detrás de ellos, como los 60.000 niños atendidos, los 23.000 empleos creados o las 30.000 viviendas sociales. Gracias a todos por hacerlo posible un año más. Obra social La Caixa, el alma de La Caixa.
Estem amb tu, Radio Estel.
I aquesta tarda tenim un invitat de luxe amb aquest espai dedicat als llibres, tenint en compte que aquest mes d'abril és el mes dels llibres, amb el famós dia del llibre, la festivitat de Sant Jordi. I avui tenim un llibre d'un autor català que és com una mena de tot terreny, però sobretot és una mena de gran escriptor, de gran narrador. Avui tenim amb nosaltres el Joaquim Carbó. Joaquim, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bueno, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. A Radio Estel estem amb tu. I comentar, em sembla que és el teu darrer llibre. No sé si has publicat un altre ja, perquè ho estàs a punt.
Sí, jo realment sempre estic a punt.
Sempre estàs a punt. Bueno.
Sí, en tinc un parell. Un parell que sí que sortiran, no arribaran a temps del dia del llibre. Per
ja,
això.
Però sortiran aquest any,
sí, segur. Sí,
estem parlant ara d'un llibre, d'una novel·la que es diu Va com va. Va com va, amb admiració final, i cal dir que aquest Va com va l'agafa el Joaquim Carbó d'una cançó de l'Ovidi Montllor, no?
Exacte.
Que diu, a tu t'han dit preciós.
A tu t'han dit preciós.
A mi m'han dit calla.
I a mi m'han dit tu calla.
Tu
i llavors
calla.
Diu va com va.
Va com va. O sea, el va com va seria una expressió de les coses són com som, no?
Exactament. Sí.
Bueno, cal dir que estem davant d'una novel·la molt curiosa, segons el meu criteri, i si m'equivoco tu em corregeixes, que jo estic encantat de les correccions de persones que saben més que jo. Primera sorpresa, és un llibre sense capítols.
Exacte. Sí.
És un llibre tot seguit, com un riu que no para, no?
Sí, hi ha hagut algun lector que m'ha dit he estat a punt d'ofegar-me, sí, perquè han començat a llegir i com que la narració va increixent,
efectivament.
Doncs l'home volia seguir el ritme i dir, home,
necessites... A veure, Joaquim, necessites un esforç físic, per llegir el llibre?
No, home, no n'hi ha per
sí,
tant.
Perquè,
home, no.
Sí, perquè a més tu canvies molt de registres, fiques moltes històries amb el personatge protagonista, aquesta mena de perdedor a la catalana, igual que es parla de perdedors a l'americana, no sé si estàs d'acord,
sí.
El cinema nord-americà, tu que ets un home que també t'agrada el cinema.
Sí, m'agrada, sí.
El cinema nord-americà sempre ha fet una mitat del perdedor, no?
Exacte.
Sigui amb el cinema, la novel·la negra, inclús el musical, el drama, i tu fas el perdedor català, per dir-lo així, no?
Sí, ja tinc una certa tradició, perquè sí. Els precedents ja són un llibre de l'any 67, que era Els orangutans.
Els orangutans, que sembla que tens la intenció de que es torni a reeditar, no?
Sí, per ganes no quedaré, no.
Ja.
I quan l'any que ve, quan faci 50 anys que va sortir.
50 anys,
que
ja,
que
mare
molts,
meva.
Són molts
bueno,
anys,
és que també cal dir, si es pot dir, que el senyor Joaquim Carbó ja és un senyor de molts anys, eh?
Vull
dir,
jo anys, no, molts anys.
Però tens una activitat per la teva edat realment assombrosa i de xapó, eh?
Bueno, moltes gràcies.
Bueno, a mi el llibre, a part d'això, és que utilitzes molt un concepte que és, en certa mida, molt, molt juvenil i molt cinematogràfic, que són les llegendes urbanes. Fas diverses referències al llarg de la novel·la, de diferents llegendes urbanes. A mi la que m'ha fet molta gràcia és la del mort que li sona al mòbil i,
sí,
i el cura respon i agafa al mòbil la dona, la vídua. Sí. Allò és molt divertit. Hi ha un altre també molt divertit. O sigui, el personatge és un personatge que comença ja sense dona, sense treball, sense res, no, pràcticament?
Exactament, sí. I ha tingut de tot. Però ho ha anat perdent amb el temps.
Amb el temps, sí. Una mica, a veure, la novel·la és una novel·la que fa, passa molt bona estona al lector, però que també és cert que explica la crisi de la crisi, no?
Sí.
Posant-la també, si jo no interpreto malament, Joaquim Carbó, posant-la també una mica en dubte. És a dir, la crisi és una crisi parcial, és a dir, una crisi que afecta a una gran part de la societat, però que una altra part està vivint encara millor. Va per aquí, els trets?
Home, això és evident. Això, ara mateix, amb això que s'acaba de descobrir d'aquest
Panamà
i tot això, dius, mare...
Però, bueno, és que no hi ha dia que no apareixi una notícia sobre aquests temes, no?
No, és que el cas és que l'altre dia, una cosa que no té res a veure ja amb els diners aquests i els papers de Panamà, el que es gasta el món amb armament. Deien que era una xifra que aplicada al benestar personal resoldrien tots els problemes de pobresa que hi ha al món.
Tots.
Sí. I llavors, i per què doncs, ens hem d'estar armant, no? Però, noi, és una cosa innata.
És la natura, la natura
allò
humana.
Allò que fa que tens un veí del replà que no pots veure ni pintura i que si poguessis li faries la traveta i el clavaries escales avall, aquestes coses tan nefastes, oi? Que elevat a un nivell de països,
de dimensions, i de
col·lectivitats i de comunitats, fa que ens hàgim d'estar armant contínuament, que és una cosa, vaja, nefasta. Oi?
Cal dir que va com va, i s'ha de dir perquè és una edició molt, molt, molt cuidada, molt interessant. Va com va l'editat editorial Males Herbes, que em sembla que és...
Males Herbes.
Que és, em sembla, el primer treball que fas amb ells, no?
Sí.
I que em sembla que té continuïtat en noves obres, a que sí?
Podria ser. Bueno, estem en tractes amb això
dels orangutans.
Ja. I reconec, i els he de donar les gràcies, perquè no ens coneixíem de res i m'han acollit com si fóssim de la família.
Bueno, això és...
El que ha passat és que quan els hi vaig oferir el llibre, es van quedar molt emocionats perquè ells, de petits...
Havien llegit
llibres meus juvenils.
Home, és que... Suposo...
Havien llegit, sobretot, La colla dels 10.
Clar, suposo...
I es veu que allò que l'autor que els havia fet feliços quan eren jovenets, doncs...
A la seva editorial, no?
Exactament, sí. Llavors es van quedar emocionats i, bueno, doncs s'hi van abocar, sí.
Cal dir que són una parella de grans editors com el Ramon Mas, no?, i el Ricard Planas.
Exactament,
que són els homes bons d'aquesta editorial Males Herbes.
Sí.
Bueno, parlar de Joaquim Carbó, que va néixer en un lloc meravellós de Catalunya, com és Caldes de Malavella. Escolta,
sí,
la millor aigua.
Això és veritat. Sí.
No s'ha de fer broma amb això, eh?
No.
I
no.
Que és un home que ha combinat, curiosament, un treball de supervivència, si em permets, amb tot el respecte, no diré a l'entitat, eh? Però tu m'entens, no, en Joaquim?
Home.
Un treball de resistència amb aquesta tasca impressionant d'escriure. Perquè has escrit per a joves, per no tan joves, per gent gran, novel·la, narració breu, de tot.
Sí. Vull dir, he fet una mica de tot.
Quantes novel·les, quantes publicacions tens tu al mercat?
Llibres, o que es pot dir un llibre, em sembla que són... Gairebé passen dels 130.
130.
Però llavors, a més, de contes n'he publicat 3 o 400, de contes.
Fixa't, suposo, i no és per jugar als números ni a allò del rànquing, però que potser ets un dels autors catalans amb més publicacions, no?
N'hi ha
viu, que estàs viu.
N'hi ha algun que més, eh?
Sí, però...
En Jordi Sierra
Jordi Sierra
ens passa la mà per la cara.
Però en Jordi Sierra també escriu en castellà, no?
Sí,
i tu escrius tan sols en català.
Això sí.
I això s'ha de dir. Per això dic que dins dels autors catalans, no dic que siguis el primer, però estàs en el top 10, que es diu ara, que està molt de moda, això del top 10, no?
Oi, i a més continuo encara des del principi en el Consell de Redacció de la revista Cavall Fort.
Exactament.
Sí, que vaig ser els 5 primers contes que van sortir a Cavall Fort l'any 61... doncs eren meus, i encara hi continuo, sí.
I això tot és un mèrit, perquè, clar, tens que canviar molt de registre quan fas, per exemple, Va com va, i agafes un personatge ja gran, amb una situació de crisi, que a més fa una història una mica, no diré policiaca, però sí d'intriga. Tu t'agrada la intriga, eh?
Home, sí, és que jo també tinc un detectiu juvenil.
Sí, per això, perquè a tu t'agrada la intriga.
El Felip Merlot és un detectiu de casos extravagants, i és clar, doncs potser el Va com va també està escrit una mica amb aquesta mateixa tècnica, però amb registres diferents. Jo quan escric pels nens procuro sempre ser constructiu. Vull dir, doncs una vegada vam tenir una reunió amb una pedagoga nord-americana que li vam preguntar i què s'ha d'escriure pels nens, què és el correcte d'escriure pels nens, i va dir: es pot escriure de tot menys allò que indueixi a la desesperació. O sigui que en els nens els hi podem abocar
tot. Està molt bé, això.
Menys el que pugui fer pensar que desaparèixer d'aquest món és el millor.
Està molt bé.
I en canvi, els adults ja s'espavilaran, no? Ja s'han fet grans, ja... El que els hi diguis no els pot influir de la mateixa manera que podries influir un infant. Mm-hmm.
Cal dir que si parlaves de la Colla dels Deu, a Cavall Fort també s'ha de parlar de La Casa Sota la Sorra.
Exacte,
que ha estat un dels èxits del còmic català. S'ha de reconèixer. Llavors parlem del llibre, de Va com va. A mi m'interessa molt la capacitat que tens de barrejar, i de barrejar sense despistar, i perdona aquesta paraula que potser no és massa correcta en català, el lector. És a dir, el lector, fins i tot que no hi ha capítols, fins i tot que és com un riu que no para mai, el lector es fica, perquè tu tens una capacitat d'anar explicant la història que toma, com té que buscar diferents formes de sobreviure, amb una sèrie de, diguem, mirades sobre la realitat, sobre la situació econòmica, sobre lo mediàtic, és a dir, tot allò que cada dia ens fa arribar la vida del dia a dia, no? Com aconsegueixes aquesta mena d'equilibri? Perquè fiques... A més, el que m'ha fet gràcia també és que fiques molts dits catalans, no?
Sí, esclar. Bueno,
en aquest sentit, ets molt casolà, com
això
escriptor.
Això ho vaig heretar una mica del meu pare, això. El meu pare, per exemple, doncs era molt... una mica barruer, però tenia molts acudits. I si un dia estàvem en una reunió familiar o el que sigui i tenia la necessitat d'anar al vàter, deia: me'n vaig als Estats Humits a veure Chicago. I, esclar, doncs, aquestes coses que...
T'han quedat.
Doncs
t'han
queden.
Sí, et queden, sí.
I doncs jo m'hi trobo bé, doncs, explicant-me d'aquesta manera, sí.
Diguem que tens un llenguatge molt, molt abast de tothom. Fins i tot que volia... agrair-te perquè tens un català magnífic. No sé si els grans lingüistes de la nostra llengua tot l'han dit, però és que fas un català tan del carrer i a la vegada tan estilitzat, tan cuidat. No sé si tot l'han dit algun altre company.
Sí, però jo penso que potser em sento en l'obligació de fer-ho perquè...
Per defensar l'idioma, perquè
sí,
es parla malament,
està,
no?
Està retrocedint, això. Sí. Estic segur que algunes de les expressions que dic així, un noi jove tindria feina per
interpretar-la.
Que, exactament. Sí,
sí, senyor, estic d'acord. Sí.
Perquè és que en aquest moment el llenguatge s'ha empobrit molt. El mateix, això que passa amb les maquinetes, que els textos... Que posen una K i va que xuta, no?
Sí,
i així, doncs, amb la manera de parlar hi ha una economia de vocabulari i de tot, que, bueno, però per això hi ha els llibres, no? Doncs per conservar-los.
Per conservar-los i ensenyar una mica. Un altre aspecte. Hi ha algun element al llarg d'aquest llibre, que és llarg, és un llibre, és una novel·la densa, cal recordar que té 318 planes, o sigui, planes de lletra intensa, però molt fàcil de llegir, que també no s'ha d'assustar el lector. No sé si hi ha moltes coses personals d'amistats, de parents, de coneixements, de coses que t'han explicat, de coses... perquè també utilitzes molt, com he dit abans, la llegenda urbana, que és un tema molt curiós, no?, allò d'utilitzar...
Sí, és que jo sóc molt lector de diaris.
Ja.
I llavors hi retallo.
I retalles,
sí, ja. Llavors, per exemple, aquí es parla d'una estafa piramidal.
Sí, senyor.
Que és allò dels gravats, una empresa que es dedica a col·locar uns gravats que no valen res, en la novel·la diria que no valen un rot de gitano, sí. I llavors és una mica en paral·lel el que en els diaris durant una temporada llarga ens van estar explicant del Fòrum Filatèlico.
Sí, senyor, efectivament, jo pensava el mateix.
Sí, que era allò que era una empresa tan sòlida, que tenia un equip de bàsquet, que era internacional, tal, i que era doncs, fum d'encenalls, no?, que a la que van deixar de rebre aportacions, com que havien de tornar el que havien ingressat, doncs, i no tenien calés, se'n van a fer gargres, sí. I els pobres inversors es van quedar sense ni cinc,
sí,
no?
Sí.
I, doncs, esclar, tot això fa que a mi m'impressioni, i de vegades notícies insignificants, no? Coses que amb un altre potser li passen desapercebut, i que jo, doncs, intento elevar, doncs, d'una anècdota, doncs, a ser un text literari.
A categoria literari i narrativa, perfectament.
Sí, sí, sí.
Va com va, la darrera novel·la de Joaquim Carbó, que segurament serà un llibre a comprar aquest Sant Jordi, un llibre que estarà... Suposo que ja s'ha acordat moltes signatures, no?, per tota Barcelona.
Sí, sí, però els que el vulguin comprar s'han d'afanyar, perquè... Sí. La primera edició s'està agotant.
S'està agotant, doncs ja ho saben. Va com va l'última obra del gran Joaquim Carbó. Joaquim, moltes gràcies, una abraçada i molts èxits.
Moltes gràcies a vosaltres, eh?
Adéu-siau.
Endavant, adéu.
Bona tarda. Adéu,
bona tarda.
Estem amb tu, Ràdio Estel.
¿Tienes una idea? ¿Eres emprendedor? En Beta Legal apoyamos tu iniciativa mediante nuestro programa especial para emprendedores. Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614, o entra en nuestra web www.betalegal.com, www.betalegal.com.
¿60.000, 23.000 o 30.000 només són nombres? El que els fa grans són les històries que tenen darrere, com els 60.000 infants atesos, els 23.000 llocs de treball creats o els 30.000 habitatges socials. Gràcies a tots per fer-ho possible un any més. Obra Social La Caixa, l'ànima de la Caixa.
I quan passen 41 minuts sobre les 5 de la tarda, ara sí, encetem Cultura Popular amb Albert Torres. Albert, benvingut, molt bona tarda.
Molt bona tarda, com esteu?
Molt bé, escolta, m'he vist que has començat una altra cosa, un altre projecte.
Molts saraus que tenim.
Molts saraus, no pares.
És que el dia té moltes hores.
Ja ho veia.
S'han de saber aprofitar.
Doncs mira, som privilegiats perquè puguis trobar uns minutets per passar-te pels estudis d'aquí de Ràdio Hostel i parlar-nos una miqueta de la cultura popular de la nostra terra. Escolta, encetem amb Santa Madrona, no?
Exacte, perquè tot i que ja va ser fa uns quants dies la Diada de Santa Madrona, patrona de Barcelona, recordem, el proper dia 17 se celebrarà l'aplec de Santa Madrona a Barcelona. Ja sabem, falta una setmana i un parell de dies, però ja ho explico, perquè si no després la gent de seguida no li dona temps de planificar-se. Doncs sapigueu que 4 setmanes després de Pasqua es fa un dels pocs aplecs festius que es conserven a Barcelona, el de Santa Madrona. Enguany serà el diumenge 17, quan uns quants veïns del Poble Sec i tothom que vulgui, evidentment, aniran a Romeria fins a l'ermita que la Santa té dedicada al mig de la muntanya de Montjuïc, l'última ermita de Montjuïc. Una vegada allà es farà un esmorzar popular, una missa, diversos actes de cultura popular i la jornada es clourà, evidentment, amb un dinar de germanor. Santa Madrona és copatrona de la ciutat, juntament amb la Mercè i Santa Eulàlia, tot i que poca gent ho sap. Ens encarreguem de difondre-ho també perquè cada dia doncs, sapigueu que hi hagi més gent que sàpiga aquesta història. Mm. En aquests darrers anys s'han impulsat diverses iniciatives per recuperar la figura i la festa que es va celebrar ara fa un mes, el 15 de març. De fet, un dels únics actes que no s'han deixat de fer mai és aquest aplec, que organitzen conjuntament diverses parròquies a l'ermita on diu la llegenda que va ser enterrada. Tot i això, per motius meteorològics, ja fa alguns anys que s'ha decidit ajornar la trobada i celebrar-la passat Pasqua, perquè ja sabem que al març doncs, sempre cau algun ruixat o no. Està situada al carrer de Montanyans, en plena muntanya de Montjuïc. Això heu d'anar, és al costat, diguéssim, del Palau Nacional, al costat del Museu Nacional d'Art de Catalunya, a l'esquerra, mirant-lo de front, allà trobareu l'ermita de Santa Madrona, dia 17, a partir de les 10 del matí.
I ara ens n'anem cap a un espectacle que uneix jazz i dansa.
Exacte, i cant coral. La coral de l'agrupació musical Cerdanyola del Vallès acollirà aquest dissabte, aquest dia 9 d'abril, a les 7 de la tarda, al Teatre Ateneu de Cerdanyola, a la coral d'Ullastrell i a la coral Veus Cor de Músic de Castelldefels per fer una actuació conjunta sota la direcció de Manel Cubeles. És una actuació de caràcter nord-americà. Això què vol dir? Doncs que en aquella agitada primera meitat del segle XX, gent com en Richard Rogers, George Gershwin, Leonard Bernstein, Cole Porter, l'Irving Berlin, aquell que va escriure el Blanca Navidad, tan maco, i d'altres autors, doncs, van establir un nou gènere al centre de Manhattan, que era l'era primerenca dels musicals de Broadway, un estil que aquesta associació i l'agrupació Música Cerdanyola del Vallès ja va explotar el darrer any, en el darrer concert d'estiu del Castell de Sant Marçal. Aquest concert, com dèiem, serà demà a les 7 del vespre, girarà al voltant d'aquest so especial del musical de la Vella Escola. A la segona part, les formacions que cantaran una missa brevis, a Little Jazz Mass, de Bob Chilcott. És una composició en què hi ha influències de jazz, també del combo, piano, baix i bateria. Per tant, una cita ineludible pels amants de la música de Mas Cerdanyola.
I abans d'anar cap a l'agenda, en parlem una miqueta de l'esbartdiada, eh?
Sí, jo no ho entenc com fan els de la cultura popular per posar-li noms tan estranys a les coses.
I complicats,
eh?
I complicats.
Què vol dir l'esbardiada? Doncs una diada d'esbards, eh? Ho poden dir més fàcil, però no, tot ho acumulen així a l'alemana i l'esbardiada, eh? L'esbardiada és on ens esbargirem, mai millor dit, és la gran festa de l'esbar de Granollers. Espardenyes de tots els números, faixes de diverses mides i barretines grans i petites tindran lloc en aquest... s'acolliran en aquest cap de setmana, 9 i 10 d'abril, a la plaça del Porxo de Granollers. Tota aquesta gent té un mateix interès, una mateixa afició, l'esbart, és a dir, la dansa catalana típica. L'edició d'enguany d'aquesta esbardiada, la gran festa de l'esbart d'ençà de Granollers, que celebra des de fa 12 anys, doncs hi haurà tot d'activitats, evidentment, que giren al voltant del món de la dansa catalana. L'objectiu és donar a conèixer, evidentment, les danses que s'han après durant tot l'any, tots els membres d'aquest esbart, i a més, doncs, portar-ho a la plaça principal del poble, que és la plaça del Porxo de Granollers. A més, però no només són els de Granollers, sinó que enguany hi participen les colles infantils d'Igualada, la d'Olesa de Montserrat i la de Sant Joan d'Espí. Tots aquells que us agradin els esbars, els ballets propis catalans, aneu a Granollers aquest cap de setmana.
I ara, en l'últim minutet, ens n'anem cap a l'agenda cultural.
Doncs si tenim un minut, anem per feina. Aquest dissabte, ballada Bellcaire d'Empordà tota la tarda. Culturassa, al Parc de Sant Jordi de Terrassa, a partir de les 12 del migdia. També demà dissabte, 34è plec de la Sardana a Manresa, al passeig de Pere III, des de 4:45 de la tarda. I taller de sardanes No Giriscú a la plaça Major de Vic, a partir de 6:45. Pel diumenge, el 33è plec al Montsià, a la plaça del Coc de Sant Carles de la Ràpita, matí-tarda. A Cabrera de Mar, a la plaça Nova, a les 6 de la tarda de diumenge. També diumenge, a la plaça de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, ballada infantil, a partir de 12:45 del migdia. I la 18a trobada sardanista i segona cloenda del Sardatic, a Caldes de Montbui, al Parc de Can Rius, diumenge a les 6 de la tarda.
Doncs Albert, molt agraïts una setmana més per la teva presència.
Fins la propera.
Fins la propera.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero.
Porque la defensa de tus derechos nos importa, con Betalegal tú ganas. Defendemos y optimizamos tus intereses ante la agencia tributaria. Damos un valor añadido a tu empresa y más de 3.000 clientes de casi todos los sectores nos avalan. Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614 o entra en nuestra web betalegal.com, betalegal.com.
Quan jo era petita, els meus pares em van ensenyar que la família és un dels millors camins cap a la felicitat. Petits gestos com jugar amb mi, acompanyar-me al futbol, explicar-me un conte abans d'anar a dormir, ajudar-me amb els deures i tants petits grans moments que convertien el meu dia a dia en una gran experiència. I tu? Tu perdries? Educar en família. Cada dijous a les 5 de la tarda, el programa Estem amb tu. Un espai gentilesa de la Fundació Joaquim Molins Figueres, amb la col·laboració de GEC Família.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero.
I ara, uns minuts literaris amb la presència de la Virgínia Vilarroya. Virgínia, bona tarda.
Hola, Toni, bona tarda, com esteu?
La brúixola emocional. Virgínia Villarroya.
Avui ens acompanya Javier Salinas, escriptor, mestre de ioga i escriptura, autor de Felicidad Manual de Instrucciones, Cómo ser todas las cosas que amas. Col·lecció Crecimiento Personal, Ediciones Urano. Llibres per ser una mica més feliços. Entaulant una conversa de tu a tu amb el lector, Javier Salinas ens presenta un llibre que ens inspirarà per escriure pàgines de felicitat, plenitud i llum també a les nostres vides. Benvingut, Javier. Bienvenido, Javier.
Muchas gracias a vosotros.
Una cosa es la teoría y la otra la práctica. ¿Existe el método, la receta perfecta para ser feliz?
Sí, sin duda existe. Y además es un método personalizado, porque nadie te lo puede dar. Es un método que cada uno tiene dentro de sí. Casualmente ese método es el mismo método para todos, pero viene incluido de serie en quienes somos dentro de nosotros, ¿no? Y por eso es la idea de este libro, es que también es una meditación, que es la base para que tú encuentres esa receta que está dentro de ti, para que el método es parar y a través de la meditación y a través de la calma poder escucharte a ti mismo, lo que en otros términos a veces se llama tu maestro interior que vive dentro de ti, que es esa persona que aunque uno piense que está muy perdido, el que está dentro de ti ya sabe lo que tiene que hacer.
Ahí vamos a esas 10 meditaciones prácticas o visualizaciones que nos ayudan a transformar gradualmente nuestro estado interior, nuestro verdadero ser. ¿Qué es el espacio interior, Javier?
Bueno, la idea es que cuando nosotros pensamos en nosotros mismos, normalmente nos vemos como un pequeño caos, ¿no? O un gran caos, ¿no? Como lleno de ideas, lleno de pensamientos, llenos de recuerdos, llenos de heridas, llenos de deseos. Entonces, a partir de ahí, es como muy difícil poder empezar a construir realmente la vida que queremos o el cambio de dirección que queremos hacer. Y la idea en la que se basa la espiritualidad o en otros términos el crecimiento personal es que tú tienes que ir mirando todas esas cosas por las que tú te piensas que estás lleno de ti, de tu identidad, de tu ira, de tu lo que quieres, de lo que no quieres, e ir quitándote todas esas cosas que te has ido metiendo a lo largo de toda tu vida sin tú saberlas, ¿no? Es como si te fueras comprando ropa a lo largo de tu vida y nunca, desde los 3 años hasta ahora, y la llevaras siempre encima. Y entonces lo que se trata es de irse quitando un montón de cosas, de hacer limpio interior para crear ese espacio dentro de ti para poder cultivar las cosas que tú quieres y la vida que tú quieres.
La meditación como vía para encontrar esa felicidad, pero no es una meditación al uso, ¿no?
Bueno, lo que he tratado de hacer con este libro es de hablar de la sabiduría universal o de la sabiduría perenne, es decir, de la sabiduría que no caduca, pero en un lenguaje para nosotros, ¿no? Muchas veces un lenguaje actual, muchas veces lo que sucede que cuando alguien nos habla de meditación y se empieza a hablar de cosas de hace miles de años, pues pensamos, uy, no lo entiendo o esto no es para mí. Y entonces he tratado de ponerlos al día para que la persona más sencilla pueda entenderlas y aplicarlas en su vida.
Pues para poner un ejemplo, me remonto y me voy a su libro, una meditación de las que me ha llamado la atención, un trocito de ellas, en la página 93, cuando dice, meditación para ser el amante perfecto. Dice, no me digas que nunca has querido que te digan que eres el amante perfecto o la amante perfecta. Bueno, pues si sigues esta meditación, al final te colgarán una medalla por ello. ni qué decir tiene, que esta meditación es muy importante y ultra secreta. Y ahora te la voy a revelar sin cobrarte nada a cambio, porque hoy me siento así. Dice usted en este tú a tú, que además es muy curioso, y dejemos que la vayan descubriendo pues nuestros oyentes comprando el libro y sabiendo cómo termina esa meditación para ser el amante perfecto o la amante perfecta, porque no tiene nada de desperdicio, una de esas 10 meditaciones que nos incluye. Meditación, amor y humor. Nos dice que el humor es una buena llave para abrir esa puerta de la felicidad, que es familiar del amor. ¿Qué parentesco tienen el humor y el amor?
Yo, pues por lo menos eran primos hermanos. Como decían los romanos, éramos una gente mucho más sabia, que decía que había que enseñar deleitando, ¿no?
Es verdad.
Y además a la sabiduría le incluye pues un poco de buen humor, de mano izquierda y de alegría, pues la gente, yo creo que todos lo agradecemos.
Javier Salinas es llicenciat en Filologia Hispànica i en Dret per la Universitat Complutense de Madrid. Ha cursat estudis de doctorat en literatura espanyola contemporània i treballat com a professor d'espanyol per estrangers, editor i lector editorial. Des de començaments de 2008 resideix a Barcelona, on escriu i treballa com a traductor, assessor editorial i professor d'escriptura creativa i ioga. És autor de 5 novel·les, entre elles Los hijos de los Masai, Alfaguara 2004. Per la seva traducció a l'alemany li va ser concedit el premi Rolf-Dieter Brinkmann 2004 i de 2 llibres de poemes. Les seves obres s'han traduït a l'alemany, francès, italià, suec, holandès i portuguès. Para conocer también mejor a una persona, Javier, me gusta preguntarle qué canción le gusta, por ejemplo, para poner de fondo en una charla como esta.
Pues se me ocurre una canción que hay en una película muy divertida que se llama La vida de Brian, ¿no? Uh-huh. Y que es cuando Brian se hace pasar o le confunden todo el mundo con Jesús, ¿no? Y cuando están en la... lo están crucificando, de repente uno se pone a silbar y se organiza un lío y humor, y todos empiezan a cantar una canción que se llamaba Siempre mira al lado positivo de la vida, ¿no? Al lado luminoso de la vida. Y bueno, pues es una canción que, a pesar de que pues, te puedan ir las cosas mal, siempre puedes cambiar y mirar todas las cosas que tienes y ser agradecido, que creo que todo el mundo, viviendo donde vivimos, y somos gente muy afortunada.
Pues perfectamente vamos a compartir esa canción con nuestros oyentes. Y hablando de compartir, en general la sociedad es muy egoísta, pero el compartir nos acerca más a la felicidad. Lo que no se da al final se acaba perdiendo.
Evidentemente. Tenemos esta idea de que lo que damos lo perdemos, ¿no? Pero todo el mundo, basta con llevar un poco la atención a la vida para saber que lo que tú das, al final, es lo que te vuelve, ¿no? Y si tú eres generoso, te va a volver generoso. Si tú eres amable, alguien te va a volver con amabilidad. Si alguien tiene algún problema de dinero, que tú se lo das, y eso de alguna otra manera te va a volver. Entonces... bueno, yo creo que no es que la gente seamos egoístas o no, sino que muchas veces la manera de actuar que tenemos es por ignorancia de cómo funcionan las cosas realmente, ¿no? Todos lo sabemos en el ámbito personal, en el ámbito social, cómo influye todo lo que está volviendo a tu vida, ¿no? Desde el ámbito familiar, con tu pareja, al ámbito del trabajo, etcétera.
Felicidad, manual de instrucciones. Javier Salinas ens arriba amb una proposta sorprenent i especial. No cal fer res, no cal provar això o allò altre per deixar enrere el patiment i descarregar-se un nou jo, flamant i meravellós. Un plaer, Javier. Muchas gracias, moltes gràcies. Buenas tardes. Una abraçada.
Muchas gracias a vosotros.
Bona tarda, Toni. Fins la setmana vinent. Bon cap de setmana.
Gràcies, Virgínia, i fins la propera setmana.
Clínica Clarós. Más de 60 años a tu servicio. Tu clínica de siempre, ahora con más soluciones y servicios. Especialista en otorrinolaringología avanzada, implantes cocleares y de oído medio, audiología clínica, cirugía plástica facial, logopedia, foniatría y psicología. Nuestra experiencia te ofrece una asistencia médico-quirúrgica de nivel internacional. Y además, no te hacemos esperar. Pide cita previa en el 93-203-1212, 93-203-1212 o visítanos en la calle Los Vergós 2931. Clínica Clarós, tu clínica de confianza.
Bona tarda a Catalunya, bona tarda a Andorra i bona tarda a la Vall d'Aran. Recordeu, el proper diumenge, a partir de les 3 de la tarda, no es perdeu aquí a Ràdio Estel l'Odissea de la Veu.
Estem amb tu.